Bona tarda. Sí? Se'm sent? Allà baix també tothom? Hola. Bé, tal com ja us havia comentat, avui la sessió de LSC la farà la Glòria Sans. La Glòria és professora de secundària, però també es dedica a la formació de professorat. I imparteix classes, entre altres coses, precisament de comunicació oral. La sessió d'avui estarà dedicada a la comunicació oral i la docència. Per tant, us afecten dues vessants, tant el que és la vostra expressió oral ara com a estudiants, com en el vostre futur professional. Al final de la sessió deixarem una estona per preguntes. Estaria bé engegar una mica de debat i que pugueu resoldre qualsevol qüestió o comentari o apreciació que us interessi. D'acord? Us deixo amb la Glòria.
Molt bé. Moltes gràcies, Montserrat, i gràcies per haver-me convidat i per tenir l'oportunitat de fer alguna activitat amb futurs mestres. Normalment jo treballo amb mestres que ja exerceixen i amb professors de secundària. I bé, una coseta per començar, m'agradaria una petita reflexió. Per sort, no heu de parlar quan feu de mestres, suposo que ja heu començat a fer alguna estada a l'escola o esteu a punt de fer-ho, i si quan feu les pràctiques i quan exerciu, no haureu de parlar en aquestes condicions. Què vol dir? Una taula al davant, més alçada i un micro perquè no se sent. La situació és una mica estranya perquè vosaltres sou molts i per tant, i a més es porto preparat un petit material que podreu mirar. Se'm sent bé? Sí? Que podreu mirar en pantalla. Per tant, demano excuses per estar massa asseguda, cosa que no recomanaria a les classes, que no us passeu una classe assegudes. Només mirant les dues imatges que he escollit per presentar-ho, veieu que hi ha dos estils, diríem que hi ha molts estils de docència, però que la manera de comunicar marca també diferents estils de docència que són perfectament compatibles. El que no seria compatible és que féssim sempre el que s'ha fet durant molts anys, que és que s'ha identificat la docència amb un tipus d'activitat semblant a una conferència en què els alumnes es limitaven a escoltar. No vol dir que no s'hagi de fer bé també això. És a dir, com a futurs mestres haureu de dominar tant el que es diu el discurs monologat, és a dir, que vosaltres tindreu la paraula i decidireu com s'estructura i com ordeneu les idees, com comenceu, com acabeu, i els alumnes escoltaran, espero que tingueu la sort que us escoltin sense interrompre, i també tindreu altres activitats que són de comunicació oral i seran força habituals, com per exemple donar instruccions perquè s'organitzin en grup, treballar en petit grup, donar la paraula als alumnes, que vol dir gestionar una situació més interactiva. No sé si us semblen gaire tècniques aquestes paraules, discurs monologat o situació interactiva, però en tot cas estic segura que quan feu en aquest mòdul que feu, quan parleu de tipus de discurs, doncs ja us sortiran aquests termes, que sí, Montserrat? Bé, també ja com a manera de començar ens situarem en un marc que jo en dic comunicació funcional. La docència seria una de les situacions en què ens comuniquem per fer coses. Comunicació i acció estan molt lligades. Sempre en general comunicació i acció estan molt lligades, però podríem pensar que hi ha algunes situacions en què és molt important, per exemple, l'ús d'un llenguatge estèticament molt escollit, doncs potser no és el cas de la docència ni dels casos de comunicació que en diem funcional. És a dir, estem preparant un missatge que servirà per ampliar la informació, ampliar els coneixements, que aprenguin a fer coses, que fem coses junts. És molt pragmàtic. Aleshores, hi ha uns consells generals que diríem que són de comunicació funcional perquè serveixen sempre que tinguem un propòsit pragmàtic i tant si és oral com si és escrit, però també afecten l'oral i per això doncs he pensat que seria una bona manera de centrar el tema, que ens comuniquem com a mestres, ens comuniquem per fer coses i perquè els altres facin coses i per avançar. no ens hem trobat per xerrar, pel plaer de xerrar, ens hem trobat per fer coses, amb uns objectius pragmàtics. En principi, doncs, una cosa que ens marca aquestes situacions formals és que, o pragmàtiques, és que hem d'analitzar en quina situació ens trobem. No centrar el missatge en allò que és molt important de dir o en allò que jo vull expressar, sinó pensar que una situació té diferents factors i tots són importants. I en el cas de l'ensenyament n'hi ha un d'importantíssim, que és el receptor. És a dir, analitzar la situació comunicativa, i suposo que ja ho heu fet quan us plantejàveu els textos escrits, és pensar en cada situació en els termes que ens marca, doncs, l'esquema bàsic de la comunicació. Pensar qui sóc, a qui m'adreço, quin objectiu tinc, què sé de la persona a qui m'adreço. Segurament ja us surt de parlar diferent a un nen que a un company. I quan sigueu mestres no parlareu igual amb un col·lega que amb els alumnes. Encara que a vegades he vist que hi ha certs abusos amb això. Hi ha vocabulari col·loquial, argot, de mestre, que és, per exemple, avui treballarem l'objectiu. I els nens diuen, avui hem treballat l'adjectiu, perquè la mestra els ho ha presentat així, treballar l'adjectiu. Això és un ús d'argot, treballar una unitat gramatical. Bé, tenir sempre present el destinatari, donar prioritat a l'objectiu, és a dir, pensar quin és l'objectiu d'aquesta intervenció. Això és molt important quan ens trobem en situacions una mica conflictives o quan hem de donar instruccions. Què volem que facin? Doncs enfocar-ho en aquest sentit. Perdó, necessitaria aigua, però ja em porto. Un altre criteri d'eficàcia és seleccionar el contingut. És a dir, no excedir-nos en la quantitat d'informació i també que hi hagi les informacions necessàries perquè puguem assolir l'objectiu o la comprensió d'un tema o la comprensió d'unes instruccions, etc. A vegades amb els nens expliquem les coses de dues maneres diferents i s'atabalen. En canvi, repetir val la pena si és una idea clau. Un altre recurs molt important, usar un llenguatge accessible. En aquestes coses hi tornarem, Les tornarem a veure per separat. El llenguatge ens presenta diferents riscos. Com que sovint llegim coses per poder-les ensenyar, és molt probable que la llengua escrita, el codi escrit, ens influeixi i fem servir un grau de formalitat una miqueta més elevat del que caldria. També que ens sentim molt còmodes amb un vocabulari tècnic i ens oblidem que el vocabulari tècnic o científic que surt a molts manuals, doncs cal explicar-lo i que una bona definició, doncs, l'entenen els nens, però sovint descobrim que en diferents àrees es descobreix que els alumnes no saben fer una activitat perquè en realitat no comprenen el vocabulari que s'ha fet servir per a la instrucció. Això pot passar en matemàtiques, és com si haguessin d'aprendre dues o tres coses. No només han d'aprendre l'activitat que han de fer o l'operació, sinó que a més han d'aprendre aquelles paraules. Doncs a vegades podrem fer-ho sense les paraules tècniques i després més endavant que les coneguin, o bé doncs haurem d'explicar les paraules abans de donar les instruccions. O sigui, el llenguatge ha de ser un mitjà, ha de ser l'instrument i no pot ser un obstacle. Una altra important, aplicar recursos d'economia. Sovint trobem, per posar un exemple que no és oral, hi ha instruccions d'activitats que són tan llargues que als nens no els fa mandra llegir-les. Amb l'oral pot passar igual. Donem una explicació molt llarga perquè pensem que pot ajudar, però ens falta la selecció, el missatge curt, l'economia, l'efectivitat que té el llenguatge econòmic. Això la publicitat ho sap molt bé. En molt pocs segons ens fan anuncis que ens fan canviar de conductes. Per tant, deu ser que la brevetat i l'eficàcia estan relacionades. I finalment, un recurs molt important és que intentem verificar si ens han comprès, o bé amb preguntes o bé comprovant si allò que nosaltres dèiem, sobretot si són instruccions, dic que les instruccions normalment jo penso que són força difícils de donar però molt fàcils d'avaluar. És a dir, si els nens i les nenes fan el que vosaltres proposàveu, vol dir que ho heu fet bé. I veiem que això és un principi bàsic. Quan no m'entenen, no he de buscar la causa en el receptor. Si no m'entenen, deu ser que no ho he explicat prou clar, que no ho he ordenat prou, que potser el llenguatge no era el més apropiat o potser doncs, hi havia unes circumstàncies que feien que fos difícil de comprendre. Però és massa fàcil pensar que si no comprenen el meu missatge és que no en saben prou. Per cert, volia convidar-vos a interrompre en qualsevol moment per poder verificar la vostra comprensió, a interrompre i fer preguntes. És a dir, si alguna de les meves propostes o dels meus consells o de les meves observacions us sembla que s'ha d'aclarir o fins i tot voleu contradir-la, doncs no dubteu a interrompre. Un altre aspecte importantíssim. Sembla que fins ara estàvem parlant d'un missatge que és efectiu si el comprenen. Però és que la comunicació no és només una transmissió d'informació, una transmissió de dades. Sempre hi ha missatges relacionals. Sempre hi ha la relació. Hi ha un discurs que és funcional, que és allò, aquella instrucció, aquella explicació, aquella informació. Perdoneu. És que encara no m'he curat un refredat d'aquests de mig estiu. Sempre hi ha una part molt important de relació que acompanya aquest missatge que dèiem instructiu, informatiu, etc. I en què es nota? Com es tradueixen aquests missatges que són relacionals? En gran part són no verbals. L'entonació, el to de la veu, els gestos, les mirades, fins i tot algunes expressions verbals, estan marcant quina relació tenim amb els altres. Això amb l'ensenyament deu ser un factor importantíssim, sobretot quan es descobreix que l'aprenentatge funciona sobretot per via emocional. Segurament en alguna assignatura de la facultat i us han convidat a pensar en els vostres mestres, en els mestres que teníeu quan anàveu a l'escola, i segurament heu vist, heu notat que té molta importància l'afecte que us inspirava algun docent. I pot ser que algú doncs, es trobi pensant en els seus mestres, descobreixi que en realitat li agradava una assignatura o ha acabat estudiant alguna cosa per l'efecte que havia generat aquell mestre. I al contrari, jo en el meu cas vaig descobrir que segurament hauria fet biologia o veterinària si no hagués estat perquè a secundària vaig tenir una professora que em va fer avorrir la matèria que m'apassionava, però perquè el clima que ella va crear a la classe va ser, doncs no era agradable per a mi i tampoc per als altres. I els alumnes tot això ho noten. Bé, doncs si ens hem de preocupar de triar la informació, d'escollir les paraules, d'explicar les paraules més difícils, també ens hem de preocupar de fer servir o de transmetre unes actituds que siguin favorables per a l'aprenentatge, que siguin, que emanin afecte. De fet, això és general en comunicació oral. Quan un orador mostra proximitat, comunica més. És la comunicació oral, sobretot, la que crea climes, un clima més de benestar, de cooperació a l'aula. Doncs aquests missatges, que són no verbals, i alguns verbals, que són relacionals, són molt importants. No podem preocupar-nos només de la matèria, ni preocupar-nos només d'aquells exercicis que els hem de fer i s'han d'acabar, sigui com sigui, perquè si no, no acabarem el programa o no podrem posar l'examen. Molt bé. Quantes coses podem veure en la comunicació? Dèiem, per exemple, que en la manera de comunicar-se, doncs, a l'aula, doncs, hi ha estils d'ensenyança que són més tradicionals, més monogestionats, i hi ha estils que són més participatius. Doncs és que en qualsevol comunicació oral, una persona transmet imatge sobre si mateixa, l'emissor, imatge de l'organització per a la qual treballa, i pensem en situacions fora de l'aula també, quan parleu amb pares i mares dels vostres alumnes, estareu transmetent una imatge de l'escola, de tota l'escola i de tot el departament d'educació, encara que treballeu a la privada. És una responsabilitat, que no sigui un pes, senzillament és una qüestió de consciència. A vegades, doncs, a algun pare o alguna mare li diríeu alguna cosa i no li dieu perquè penseu, no, és que jo sóc representant de l'escola, i us trobareu en aquesta situació. També transmetem una imatge del receptor. En l'ensenyament això jo ho trobo molt clar. Només cal pensar en com us heu sentit a vegades amb alguns docents. Us heu sentit tractats com a ignorants? Doncs jo sí. I en canvi, doncs, un docent també pot fer que els alumnes sentin confiança en si mateixos. Fa poc m'explicava en una situació que era gairebé d'expulsió d'un centre i la professora que va fer l'entrevista amb l'alumna, era una noia, i la seva mare, doncs diu, jo quan vaig entrar allà i vaig veure que aquella noia estava molt dolguda pel que havia passat, diu, només se'm va acudir preguntar-li, tu vols continuar? Perquè si tu vols continuar, això és el més important. I per mi va ser un exemple, un cas pràctic que em va explicar, no? Dic, realment allò era el més important, era la confiança. És a dir, si ella vol continuar, ho resoldrem. Potser hi haurà un expedient, potser hi haurà un càstig, potser, però l'important és que si tu vols continuar, continuaràs. Això és creure en l'altre i es demostra amb les paraules, es demostra amb una cosa com aquesta, amb una pregunta. No es va dedicar a fer un sermó per una mala conducta, que no cal que entrem en detalls, no? Sinó que li va preguntar, li va demanar compromís i allò va ser el missatge adequat per aquella ocasió. I naturalment devia anar acompanyat d'un to de seguretat, de confiança, amb una mirada, amb una postura oberta, etc. Bé, i una altra cosa són els valors implícits. És a dir, els valors, quan nosaltres transmetem un missatge, també estem transmetent una càrrega de valors. Hi ha molts exemples en vocabulari, el cas de, per exemple, el llenguatge no sexista, quan algú diu, és que els metges i les infermeres diuen que faran vaga. Atenció, què ha passat aquí? Tots els metges són senyors i totes les infermeres són senyores? Doncs això és un dels tipus, diríem, dels valors. O alguns exemples, els britànics això, quan fan cursos d'oratòria ho tenen molt clar, no? I et posen alguns exemples. Per exemple, en un manual d'oratòria britànica diran, no diguis mai a ningú vingui amb la seva esposa o vingui, pots venir amb el teu marit. Mai. Algú sap què s'ha de dir? No? Pot venir amb la seva parella. I això seria una transmissió de valors que es fa amb una frase molt breu, no? En qualsevol conversa, en un diàleg, es dedueixen els valors, sense que sigui explícit. Bé, i estan esmentades algunes altres qüestions, com la relació directa que hi ha entre el tipus de comunicació que establim a l'aula com a docents, el model pedagògic, si és més participatiu o és més unidireccional, si creem interaccions a l'aula, que això fa que la comunicació també sigui una mica més complexa, ens hem d'acostumar a parlar, per exemple, mentre els alumnes parlen, que sembla que és una cosa molt difícil, mentre un grup parla hem de poder parlar a l'altre grup, i és un repte, però cal fer-ho, perquè si no, si haguessin de callar tots alhora, vol dir que no poden treballar de manera autònoma. Fomentar les relacions de cooperació, i gràcies al model de llengua també podem aconseguir, en general, diríem, com a objectiu principal, que les activitats d'aprenentatge siguin eficaces. És a dir, si les instruccions són clares, si aconseguim crear aquell esperit de treball, de cooperació, per exemple, si gràcies a les nostres intervencions orals aconseguim que els nens i nenes, quan surten voluntaris, no tinguin por del ridícul, se sentin bé, perquè nosaltres tenim aquella habilitat de dir el comentari just en qualsevol moment, de tractar bé l'error, d'animar, doncs és gràcies a totes aquestes intervencions que podem aconseguir que funcioni l'activitat de l'aula, que és la nostra feina principal. Bé, anem avançant. Només unes imatges, aprofito per donar una mica l'oportunitat. Si algú vol fer alguna pregunta, us sembla que estic donant molta responsabilitat a la bona comunicació, molt de pes a la bona comunicació a l'aula? Massa? Aquestes imatges són per representar tipus de situació que haurem de resoldre com a docents. En alguna ocasió tindrem una situació molt semblant a la que jo tinc. Un mitjà audiovisual, tots els alumnes en files, més passius, i farem un discurs monogestionat. En altres ocasions haurem de dirigir el treball a l'aula i hauran de poder treballar de manera simultània equips diferents i haurem d'organitzar les famoses posades en comú, que són importantíssimes perquè si no, no hi ha prou comunicació entre el que ha fet un grup, el que ha fet un altre grup, també són importants com a mètode d'avaluació. És a dir, moltes vegades la posada en comú en què tots expliquen què han fet, on han arribat, on expliquen el seu petit treball, doncs és el moment en què podem avaluar. També és el moment en què uns aprenen dels altres i que es tanquen les sessions. És a dir, que haurem de poder treballar, haurem de poder organitzar grups per separat, però haurem de poder també fer que hi hagi prou interacció com perquè no siguin treballs paral·lels. Bé, abans d'entrar en detalls, anem avançant amb més detalls amb aquests consells. Faig una síntesi fins aquí, que hem vist una visió general de la importància que té la bona comunicació oral en l'ensenyança. Jo diria que es poden resumir en tres recursos bàsics. Planificar, és a dir, no improvisar. No vol dir que no s'improvisi gens, sinó que totes les intervencions, totes les sessions han d'estar una mica planificades abans. Perquè la comunicació oral ja té una part d'improvisació, o ja té una part de comunicació espontània, és a dir, que respon a les variables que pugui haver, perquè sobretot si és interactiva. Hi ha la creença que fer una conferència en públic és el discurs més difícil. Doncs jo diria que no, perquè el discurs, una conferència és un discurs que quan tens la paraula tu manes, el controles, tu dius quan s'acaba. En canvi, intervencions en debats, un diàleg en grup, poder fer que tothom participi, assegurar que tothom comprèn, fer que hi hagi converses simultànies, organitzar una posada en comú i a més us pot sortir doncs, el tema de la disciplina. Aquells alumnes que no segueixen, que a més us poden espatllar una sessió. Com ho afrontem això? Què fem? Aturem la sessió, sortim al passadís, no sortim perquè es muntarà un grigall més fort. Què fem? Totes aquestes habilitats són també de comunicació oral. El que diem a vegades pot provocar el conflicte i en canvi també pot ser que el resolgui d'una manera ràpida. O sigui que fins i tot en les situacions que són imprevistes, hem de tenir una mica de visió prèvia de com resoldria aquestes situacions. Una altra clau, aquesta és importantíssima, establir relacions de confiança. De fet, tots aquells missatges que dèiem que són no verbals i verbals, que són relacionals, l'objectiu que tenen és que l'altre confiï en nosaltres. Si aconseguim que el receptor confiï en nosaltres, serà molt més fàcil que entengui la informació, que pugui intervenir si li cal, que no se senti malament per demanar un aclariment. Tot això és importantíssim en l'ensenyament. O sigui que el nostre discurs, les nostres intervencions han de tenir en compte que el que volem és tenir una relació cordial, diríem una bona relació, una relació humana amb els nostres destinataris. I l'altra clau és fer accessible el missatge amb diferents recursos, ara en veurem alguns. No donarem tanta importància a planificar la comunicació, perquè suposo que ja enteneu que planificar la comunicació és, en el cas de l'ensenyament, doncs tenir previst què farem en cada sessió, què farem si no ho acabem, una mica de programació entre didàctica i també dels discursos de les intervencions, de si ara els deixaré parlar, de si parlo jo, de si ara farem un diàleg, ara farem un debat, ara farem posada en comú, parlarà un de cada grup, etc. Planificar-ho una mica, no improvisar. Per establir relacions de confiança, doncs té més relació directa amb aquella habilitat oral i fer accessible el missatge. Dedicarem uns quants consells a aquests dos aspectes. Veig que no hi ha interrupcions ni preguntes. Puc verificar que de moment s'entén? Sí? D'acord, me n'alegro. I si no, doncs ja hi haurà més oportunitats. Deia que de les nostres habilitats orals, cap i a la fi els temes de programació els podem fer en equip, amb els companys i companyes a l'escola, de les nostres habilitats orals depèn aquest funcionament de l'activitat a l'aula. I generalment se solen dividir els aspectes diferents de la comunicació oral. Jo en aquest diagrama el que vull significar és que tots els aspectes, quan es divideixen, en realitat també continuen relacionats. És a dir, si és important la relació que estableix amb els alumnes, és gràcies a altres aspectes com els signes no verbals. O sigui, la relació amb els alumnes no és perquè ens porta d'excursió la mestra, que bé, que bona és. No és això, És la suma d'altres coses que es veuen en la comunicació. Els signes no verbals, el tipus de discurs, com els fem arribar els discursos, quin ús de la llengua fem, la veu i la pronúncia, és molt important, el volum adequat, el ritme adequat, la pronúncia clara. És així que m'agradaria que entengueu el significat del diagrama, que és que per molt que dividim, hi podria haver-hi més aspectes, doncs per nosaltres ens dedicarem una mica al discurs a l'ús i a l'ús de la llengua i farem també algunes menes signes no verbals. Però tots són, encara que ho dividim, són factors que estan interrelacionats. Mirem els signes no verbals. Jo us convido a mirar aquestes dues fotografies a veure si... És que sembla molt subtil això que un gest, una expressió a la cara pugui significar. Ens posaríem d'acord amb quines actituds relacionem les postures o els gestos d'aquestes fotografies? Per exemple, mirem la fotografia del Papa i coneixeu la senyora? La Mare Teresa de Calcuta? Sí? Amb què relacionaríeu la figura del Papa? Amb quines... O si una de les dues figures expressa poder, quina és? El Papa. Quina expressa més seguretat? Va, atreviu-vos. És fàcil dir el Papa. Com? Ah, afecte. D'on veieu l'afecte? En la Mare Teresa o en el Papa? En la Mare Teresa. Jo crec que seguretat, les dues. Les dues estan segures del que estan fent en aquell moment, sí? Qui dels dos s'està fent una foto? El Papa. Ei, estem d'acord amb això, Hi ha algun signe de poder evident en el Papa? Quin interpretaríeu? Podeu parlar del vestit, de la postura del... L'alçada, sí. L'alçada, el vestit també... les joies, hi ha un estatus, hi ha un poder. I en canvi, la Mare Teresa de Calcuta potser la relacionaríem, o la seva postura, el seu posat, el relacionaríem amb afecte, admiració, sí? Però també està segura i crec que no s'està fent una foto. Ha anat a Roma a veure el senyor Papa. En canvi, el senyor Papa surt al balcó amb... Sí? Esteu d'acord amb això? Que és una interpretació subjectiva? Potser sí. I que resulta que aquí la comunicació no verbal no és tan sols l'expressió del Papa, l'expressió de la Mare Teresa de Calcuta, sinó doncs, de les 15 fotografies que va fer el fotògraf, va triar aquesta i no una altra. Llavors, aquí també hi ha expressió no verbal en aquesta decisió que ell va prendre. Creia que aquella fotografia representava més bé el que ell volia expressar. Els signes no verbals s'expressen fins i tot de manera inconscient i s'interpreten també fins i tot de manera inconscient. A vegades no sabem per què amb una persona no ens hi sentim bé, no sabríem explicar-ho, no sabríem explicitar-ho. Potser hi ha alguna raó no verbal, de la quantitat de vegades que ens ha mirat, de la postura amb què ens parlava... A que no ens agrada que ens parlin sense mirar-nos? O que no ens mirin quan ens escolten? Això és molt cultural, també. A que ens neguiteja parlar amb algú que porta ulleres molt fosques? Bé, doncs jo ara us convido a dir com creieu que haurien de ser aquestes coses a l'aula. Què hauria de fer? Dos o tres consells de comunicació no verbal per a mestres. Cap? Gesticular força, sí, per què no? Gesticular molt, sí. Sí, per què? Acompanyes el discurs amb els gestos, eh? Una figura dinàmica comunica més que una figura rígida. Mirar tots els alumnes, repartir la mirada entre tots els nens i nenes. Si hi ha algun nen o alguna nena que no se sent mirat, segurament perdrà el fil del discurs. Algun altre? Sí. Molt bé, molt bé. O sigui, posar-se a la seva alçada en la mesura que puguem. Inclinar-nos una mica, si estan asseguts, i a vegades un petit toc a l'espatlla, de dir que t'estic parlant a tu, una coseta així molt subtil, també va molt bé. Molt bé, doncs us convido a llegir coses de comunicació no verbal perquè és apassionant. Mireu, la comunicació no verbal no es limita a gestos que puguem fer amb les mans, sinó que diuen que hi ha milers de músculs al rostre. A vosaltres, a la segona fotografia, amb què relacionaríeu, amb quins sentiments relacionaríeu aquests dos rostres? Hi ha una noia que somriu i una noia que no somriu. Ai, no, no ho vull dir jo, va. Primer la noia que somriu. Un altre consell de comunicació no verbal és que no us amagueu tota l'estona darrere de la taula. La noia que somriu, algun sentiment? Alegria. Alegria. No és una alegria de... no sé, de... així explosiva, no? És una alegria...
Felicitat.
Felicitat.
Orgull.
No? Orgull. Orgull. Satisfacció. Sí, sembla un somriure de satisfacció. Estem d'acord? Això vol dir que aquests signes funcionen, no? I l'altre? Què és aquella mirada?
Enveja.
Enveja, sí? Gelosia, enveja. Potser ens equivoquem, eh? Però... algú veu clar que no? Almenys... hi ha una curiositat, un voler saber què passa, eh? I si jo he ensenyat aquesta fotografia a més grups i m'han dit enveja molt sovint. Què deu passar? Eh? I en canvi és molt difícil que expliquem en què ens basem per dir que és enveja. Eh? Que sí? És molt subtil, són gestos, és mirada més a la postura del somriure, dels llavis... Bé, doncs l'expressió facial, els gestos, l'ús de la veu són sobretot signes que indiquen relació. Hi ha altres missatges verbals que indiquen relació. Tots els que fomentin la interacció, i les fórmules de cortesia. Tots els que estiguin referits a la interacció, de fem, anem, quan donem instruccions, etc. I les fórmules de cortesia. És importantíssim començar dient bon dia. Per què? Doncs perquè comencem dient bon dia. I a vegades ens n'oblidem. Quan sigueu ensenyants veureu a vegades que sou... esteu tan preocupats per anar a buscar la carpeta que resulta que havia de posar un vídeo, vaig a buscar-lo i arribo a la classe i comencem a engegar aparells, a donar instruccions i ens oblidem de dir bon dia, hola, bon dia, com esteu? I això en altres circumstàncies no ho toleraríem, crearia molta tensió. Tensió, eh? Bé, i del discurs funcional, doncs, els recursos... perquè arribi, seria una bona estructura i l'ús del llenguatge. I ara ens hi dedicarem una mica. En aquest diagrama sintetitzen diferents maneres de fer arribar el discurs. L'objectiu és que sigui fàcil de comprendre. Hi ha recursos que són de llenguatge, recursos que són de l'estructura, tenim una bona estructura, els exemples també, recursos expressius, si voleu, recursos retòrics, després en donarem alguns que són recursos per captar l'atenció, per mantenir-la, i una cosa que capta moltíssim l'atenció són les il·lustracions. Les il·lustracions també afavoreixen la comprensió. Les il·lustracions han de suplir la realitat. O sigui, llevat que estiguem en una escola rural, doncs, si parlem de verdures, doncs, millor que ensenyem fotografies de verdures o verdures al natural. Que no ens referim només a les fotografies, no ens referim només a les presentacions de PowerPoint, sinó als objectes, als dibuixos, a tot allò que sigui visual. Som en una cultura molt visual i, a més, les noves generacions cada vegada són més visuals. No sé si ho heu comprovat vosaltres. Per saber si som visuals com a aprenents, una prova que podeu fer és, si vosaltres quan estudieu anglès i arriba una anglès o una altra llengua, però generalment estudiem una altra llengua estrangera, i ens esmenten una paraula nova. Demanem que ens l'escriguin a la pissarra? Sí, que sí? Perquè dona seguretat. Doncs passa una cosa semblant amb el discurs didàctic en general. O sigui, si podem mostrar, a més de dir, doncs sempre serà millor. Si podem portar l'objecte a tenir una imatge, tenir un dibuix, o fins i tot sortir al carrer i tocar les coses o mirar-les, doncs serà més fàcil. Doncs puc aconseguir la comprensió amb recursos d'aquests diferents aspectes. Per fer que el discurs sigui comprensible, uns quants consells. Usar el registre apropiat, és a dir, que no sigui excessivament tècnic, que no sigui excessivament infantil, també. No heu pensat mai que els nens petits són molt llestos, perquè a més d'aprendre la paraula aigua, han d'aprendre la paraula mam, a més de la paraula carn, han d'aprendre la paraula xitxa? Doncs potser no cal fer servir un discurs servir un registre molt infantil. Deixem-lo per casa, si ho volen fer, i busquem un registre apropiat. Sense abusar de paraules tècniques que surten als llibres, però tampoc sense fer servir infantilismes innecessaris. A presentar el que farem també és una cosa que us pot ajudar molt a aconseguir que el vostre discurs sigui comprensible. El que farem o el que direm, és a dir, ara us explicaré això, bla, 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 farem això, després això, després això. Però també el que farem en una sessió. Les idees clau, la repetició d'idees clau, és un altre recurs perquè el discurs sigui comprensible. Això val tant per la comunicació interactiva com per al discurs quan feu una petita intervenció. Un ordre lògic de les idees. Ara explicarem alguns ordres lògics, però la lògica sempre és relativa. Què vol dir que unes idees estan ordenades de manera lògica? Sempre hi ha més d'una manera d'ordenar les idees. Heu de pensar quina lògica de comprensió o com funcionarà la comprensió dels destinataris, com ho entendran millor. Exemples o arguments, si el que esteu fent és una proposta o explicant una opinió, doncs es parla d'arguments. Exemples, si són de la vida quotidiana, molt millor. Després tornarà a sortir això. El llenguatge, que sigui planer, però que sigui precís. No hem d'abusar de paraules molt generals. Allò d'agafa aquesta cosa d'aquí, no. A veure, la diferència entre la precisió. És diferent dir que he vist un nen pujant a un arbre que no pas dir he vist en Joan enfilar-se al pi. Doncs aquesta hi ha la diferència. Doncs la precisió sempre farà que la percepció sigui més concreta o que que el contingut sigui més fàcil de comprendre i il·lustrar amb recursos visuals. Ja veieu que estem desgranant el que sortia amb síntesi a l'esquema. Tot això ens ajuda a, com deia l'esquema, facilitar el camí, fer el discurs accessible. I finalment, que hi hagi alguna sensació de tancament. Gràcies a alguna idea general, idea clau, síntesi, resum final, que donem al final del discurs o al final de la sessió. Bé, deia que ens aturaríem en esquemes lògics. Igual que si, que de la mateixa manera que els manuals, els llibres de text es preocupen de representar gràficament l'índex o la jerarquia de continguts, amb lletra més gran, lletra més petita, amb bon índex, fins i tot a vegades ens trobem amb alguns organigrames del contingut i en alguns bons materials doncs es proposa que els mateixos alumnes facin un mapa mental, un esquema, doncs tot això ajuda a fer el discurs molt més comprensible. Els ordres, deia, l'ordre el podem triar segons el tipus de contingut que hem de transmetre. És clar, si algú ha d'explicar alguna etapa històrica, segurament els esdeveniments organitzats temporalment, cronològicament, és més fàcil de comprendre. Però això també depèn de com ho vulgueu organitzar. Això són una... Aquí hi ha una llista de possibles ordres que responen a una lògica. L'ordre temporal vol dir organitzar les coses amb abans, després o fins i tot la història anterior, l'època actual, el futur. Cronològic és seguint l'ordre dels fets per anys, per dies, per hores. Analític seria dedicar una estona a diferents aspectes d'algun tema, i ara parlarem d'això, ara parlarem d'allò. Se sol fer molt en temes de socials, per exemple, quan es parla d'un territori, doncs se sol classificar la població, l'economia, doncs analitzar els diferents aspectes d'un tema i fer un ordre seria un recurs, és a dir, no barrejar-ho tot, quan a la realitat, en canvi, tot està barrejat. Inductiu o deductiu, sabeu, primer, o idea general i després les idees més concretes, o a l'inrevés, eh? Primer les idees més concretes i després la síntesi general, perquè arribin a la conclusió ells mateixos. Dialèctic seria explicar les coses per diferències, és a dir, comparar dues situacions, dos temes, donar importància a les diferències, contrastar. I la resolució de problemes és un altre esquema, no sempre es considera esquema, però és un tipus de progressió temàtica que és analitzar una situació, buscar les causes del problema i proposar solucions. Se sol fer servir molt per parlar de temes de medi ambient. I a més de fer comprensible el discurs, doncs hi ha alguns recursos per fer-lo atractiu, per captar l'atenció. Són diversos i tots són força efectius. L'exemple. Qualsevol comentari que traslladi alguna cosa a la vida quotidiana o més propera als alumnes, els pot ajudar. Exemples concrets que ajuden a comprendre afirmacions més generals. La comparació. Comparem un animal i una planta, comparem bé, es poden comparar tantes coses. La comparació és també un recurs que capta molt l'atenció. Posar èmfasi en les diferències o en les similituds entre dos elements. La comparació de contrast seria fixar-se sobretot en les diferències. L'analogia consisteix a comparar una situació amb una altra més propera o més fàcil que té un valor simbòlic. Per exemple, en formació de professorat jo acostumo a comparar el fet d'ensenyar, sobretot faig formació de professorat en didàctica de la llengua, doncs acostumo a comparar el fet d'ensenyar només gramàtica amb aprendre mecànica. Relacionem. Dic, ensenyar gramàtica i esperar que els alumnes sàpiguen parlar més bé o escriure més bé és com si per voler conduir bé estudiéssim mecànica. Aquesta és l'analogia que faig. I com la desgrano una mica més? Doncs hi ha moltes persones que condueixen molt bé, la majoria de nosaltres conduïm molt bé i no sabem mecànica. I en canvi, doncs, en llengua s'espera que sàpiguen gramàtica, perdó, s'espera que sàpiguen llegir i escriure només ensenyant-los gramàtica. Doncs bé, alguna cosa més s'ha d'ensenyar i sabent, podria ser que sàpiguen gramàtica i no sàpiguen llegir i escriure. No és imprescindible ser un expert en gramàtica. Hi ha gent que parla molt bé i no sap gramàtica, hi ha gent que escriu molt bé i no sap gramàtica, en el sentit d'estudi teòric del funcionament del codi. Una narració, un petit conte, això sempre és atractiu, sempre capta l'atenció. Tothom està disposat a sentir un conte ben contat. De fet, el conte en si mateix té molta utilitat didàctica. I el conte dins d'una classe, d'una sessió, d'una activitat, doncs pot tenir un efecte màgic. L'anècdota personal. Si expliqueu una anècdota, i a més, si expliqueu una anècdota que no us va passar a vosaltres, però us hi poseu de protagonistes, els nens i les nenes us escoltaran amb adalits. I si és personal, dona credibilitat. Si és alguna cosa que us ha passat a vosaltres, doncs tindrà aquest efecte doble, s'escolta com un petit conte, però també és com una prova de coneixement de la situació, del tema, etc. Si estem parlant de bolets i expliqueu que vau anar a buscar bolets aquest cap de setmana, us escoltaran, i si us ha passat alguna cosa amb els bolets, doncs us escoltaran amb més interès. I insisteixo en la il·lustració, però ja està prou explicada, Voleu fer alguna pregunta? Seguiu bé? Sí? Us avorriu? No. Voleu fer un petit... Tenim connexió a internet, Montserrat? Voleu fer un petit exercici? Us poso una intervenció i m'agradaria que diguéssiu quins recursos heu vist que fa servir la persona que parla. No són només d'atrapar l'atenció, sinó que són també de facilitar el camí. Són dels dos tipus, És una presentació, l'escoltem i després em podeu dir quins recursos heu vist que fa servir. Per I si alguna cosa no la fa bé, també.
Aurameia organitza les jornades d'educació en comunicació. Aquest any sota el títol Educar la mirada.
Se sent bé,
A la societat del segle XXI en la que vivim, és necessària una consciència social davant dels mitjans, una alfabetització mediàtica que doti a la ciutadania d'una mirada crítica davant de les pantalles. Durant 3 dies, les jornades Educar la mirada volen reflexionar sobre la necessitat d'una educació en comunicació universal per tots els alumnes, que eduqui en les eines, en el llenguatge i, sobretot, en la capacitat crítica davant dels continguts mediàtics.
Crítica.
Des d'Aula Mèdia volem oferir al professorat materials didàctics per poder concretar i implementar aquestes reflexions a l'entorn de la comunicació audiovisual. I per això es presentaran els materials per una ciutadania crítica i el DVD La publicitat, de la col·lecció Darrere la pantalla.
Estem bombardejats de missatges, no?
El que sí que fem és empaquetar el missatge de la forma més bonica, atractiva possible, o sigui, seduir.
Durant les jornades també es projectaran produccions audiovisuals escolars.
Un moment que ho posem des del principi,
Per 6è any consecutiu, Aula Mèdia organitza les jornades d'educació en comunicació. Aquest any sota el títol Educar la mirada. A la societat del segle XXI en la que vivim, és necessària una consciència social davant dels mitjans, una alfabetització mediàtica que doti a la ciutadania d'una mirada crítica davant de les pantalles. Durant 3 dies, les jornades Educar la mirada volen reflexionar sobre la necessitat d'una educació en comunicació universal per tots els alumnes, que eduqui en les eines, en el llenguatge i, sobretot, en la capacitat crítica davant dels continguts mediàtics.
Crítica.
Des d'Aula Mèdia volem oferir al professorat materials didàctics per poder concretar i implementar aquestes reflexions a l'entorn de la comunicació audiovisual. I per això es presentaran els materials per una ciutadania crítica i el DVD La publicitat, de la col·lecció Darrere la pantalla.
Estem bombardejats de missatges, no?
El que sí que fem és empaquetar el missatge de la forma més bonica, atractiva possible, o sigui, seduir.
Durant les jornades també es projectaran produccions audiovisuals escolars, que són una mostra del que es fa a les aules en el camp de l'expressió i la creació audiovisual. Cal saber mirar, expressar-se audiovisualment i analitzar els mitjans. Cal educar la mirada.
Us heu quedat molt callats, Què us sembla? Quins recursos heu vist? Alguns estaven comentats, alguns es poden deduir. Hi ha alguna cosa que no està ben feta?
Gesticula molt.
Gesticula molt, sí? Gesticula molt, i això està bé? De veritat, que gesticula molt?
No.
Què deu ser la cosa que no està ben feta? Què deu ser la cosa que no està ben feta? Esclar, és que no cal que sigui que jo ho hagi dit, sinó que es pot haver deduït. Com és que està molt quieta i que gesticula poc? Per què ha agafat un paper? Que a més no té cap funció. Us n'heu adonat? Tenia un paper a les mans, que suposo que era, no sé, el programa de les jornades, però tenia un paper a les mans i no tenia cap funció. I el que ha fet aquest paper és lligar les mans, és a dir, les mans no acompanyaven el discurs. En canvi, els gestos facials, què en penseu? Bons gestos facials, no? Perquè movia força el cap, pronunciava d'una manera molt, molt enfàtica, pronunciava vocalitzant, sí, el volum era adequat, a vegades hi ha qüestions tècniques, però en canvi els gestos no eren adequats perquè ha comès aquest error. Els mestres, les mestres, què fem? Molt sovint agafem papers, el guix el tenim a les mans, un bolígraf i acabem fent crec, així no acompanyem tranquil·lament el discurs amb les mans, i és important. Més coses. Ara una mica de discurs. Recursos que heu vist en el discurs. Qui s'anima? Segur que heu vist coses. Hi havia il·lustració. Estava acompanyat d'imatges. Aquelles imatges il·lustraven el seu discurs. No veiem tota l'estona una persona parlant, sinó que hi havia unes imatges que il·lustraven el que deia. Alguna cosa més? No cal que ho analitzem tot com si ni en traiem tot el suc com si fos una taronja, però hi ha alguna cosa molt clara, del principi i del final. Aquestes idees clau que estaven, la presentació era una idea general, començar amb idees generals i acabar d'una manera enfàtica, cal educar la mirada, allò, l'eslògan, dèiem, el missatge molt breu, la conclusió final en forma de missatge molt breu. Alguna cosa més que heu vist? Heu vist parts del discurs? Sí, si ho veiéssim un altre cop, però no cal que ho veiem un altre cop. Avancem una mica, sí? Montserrat, també pots parlar, si vols. Vull dir que pots fer-los parlar, si vols, o pots parlar. Molt bé. Que apareixia el llenguatge també com un dels recursos per facilitar el camí? Doncs... ja hem insistit en els temes del registre, del vocabulari precís, que no sé, ja hem insistit en això. Ara pensem també en l'ús del llenguatge per crear aquell clima de cooperació i aquella relació necessària per a l'ensenyament i l'aprenentatge. Ens cal un to positiu, amable i respectuós. En primer lloc, evitar frases i paraules negatives. Que seria, doncs, la paraula problema. Ara tenim un problema, no? Ara hem de resoldre això, és diferent. O bé, us heu portat molt malament, és diferent que dir no estic gaire contenta del vostre comportament, fixeu-vos. De fet, hi ha un recurs, el de no deixar mai en mal lloc el receptor, que per aconseguir-ho, per posar-lo en pràctica, diríem que el recurs és molt actitudinal. És no jutjar la persona, no fer judici personal, sinó sempre que fem alguna crítica, algun comentari crític que sigui referit a paraules o a fets. Això és importantíssim a l'ensenyament. És molt diferent dir a un nen és que no saps escriure que no pas dir-li la redacció no t'ha quedat gaire bé. És diferent, Parlar de la redacció, no parlar del nen. O en lloc de dir-li això que has dit no és veritat o ets un mentider. Què us sembla? I aquí connectem amb tot el tema de si posar etiquetes. Quan li diem, quan posem l'etiqueta, a vegades l'estem convidant a fer alguna cosa així, no? Ja que li han penjat l'etiqueta, continua. Doncs bé, aquests consells van en aquest sentit, fer que no deixem malament l'interlocutor. Si hem de dir que no, argumentar-ho, intentar no manar directament. Veu que estan acostumats a sentir-nos manar. De fet, els mestres ens atribueixen aquestes dues funcions lingüístiques, manar i jutjar, perquè com que hem de donar instruccions i hem de posar nota, sembla que hàgim de fer aquestes coses, manar i jutjar. Doncs hem de transformar-ho de manera que les instruccions no siguin sempre un imperatiu directe, sinó que poden ser animar a fer alguna cosa, convidar, explicar com es fa, i el judici no cal que sigui personal, sinó que ens podem referir a allò que ha escrit, a allò que ha fet. allò que han dit i no com són, perquè de fet no sabem com són, i canvien cada setmana. I finalment, moltes fórmules de cortesia, felicitar, agrair, saludar, etc. De fet, si tenim present que en realitat som un grup de persones que ens hem trobat per aprendre junts, per fer coses que ajuden a aprendre, i jo vull donar, per acabar, vull donar molta importància a aquests aspectes i que la síntesi sigui, doncs, sobretot de comunicació relacional. Que mostreu sempre un tracte molt respectuós cap als alumnes, que no poseu en dubte la seva capacitat, o sigui, podem comprovar que alguna cosa no l'han fet bé, això no vol dir que no la puguin fer bé, no s'han explicat bé, això no vol dir que no es puguin explicar bé. Intentar que el nostre discurs sigui comprensible, ben estructurat, que sigui fàcil de seguir, que el llenguatge ens aproximi a la seva comprensió, implicar-nos amb totes les seves demandes, amb totes les seves preguntes, d'alguna manera. No dir, doncs, això no és de la meva matèria, o jo no me n'encarrego. No sentir-se implicat per les demandes que no són acadèmiques, sinó també són demandes dels aprenents. Empatia, que és la capacitat de posar-se en el lloc de l'altre. Com se sentirà si li dic això? Preguntar-s'ho constantment. O com puc fer que no se senti malament i alhora aconseguir el meu propòsit? És a dir, que tingui més interès a fer això, que treballi, que s'engresqui, etc. I mostrar benestar. Comunicar-nos amb naturalitat i mostrar benestar. Aquesta idea és clau. Si nosaltres estem bé, transmetem aquest benestar als altres. Jo sempre he pensat que la docència és una feina molt dura si no t'agrada. Quan algú perd la il·lusió per fer classes, per trobar-se amb la canalla, per interessar-se pels seus problemes, els seus temes i els seus interessos, doncs realment deu ser molt difícil. I no vol dir que tampoc que no tingueu, segurament us agradarà fer classes, us agradarà trobar-vos amb la canalla i tot i així en alguns moments doncs, també us cansareu i també us posaran nerviosos i nervioses, però fareu la síntesi i direu, ens barallem però m'interessen, discutim però els tinc afecte. És difícil, però aconseguim aprendre junts. Bé, acabo amb aquests consells que serveixen per qualsevol comunicació de grup, aconseguir benestar, que hi hagi un equilibri entre la racionalitat i l'emotivitat, que no sigui tot matèria, que no sigui tot objectiu, acadèmic, que hi hagi creativitat. Resolució vol dir capacitat d'arribar a fer les coses, no buscar només els obstacles, veure com se solucionen. Ara que estic a secundària en un centre nou i tinc alumnes bastant problemàtics, veig que aquesta capacitat de resolució és una de les coses que no comprenen els alumnes. Per exemple, la tendència que tenen quan preguntem, per exemple, què tal si recollim els papers abans de començar? O podeu recollir aquests papers d'aquí? I et diuen, és que jo no l'he tirat. Això és el contrari, És el contrari de la resolució. La resolució és no buscar culpables, no buscar què passa, qui ha sigut, no cal. Fem això. Per què no posem les taules bé? Posem les taules en cercle, Desinhibició, que puguin mostrar-se, i vosaltres també, Respecte, comprendre els errors. La nostra reacció davant dels errors és un dels factors clau perquè els alumnes se sentin bé, perquè aconseguim aquell benestar, perquè s'arrisquin, i sense risc no hi ha aprenentatge. I en el fons es creen vincles, que és interessant. No, és professional crear vincles en la nostra professió, en la nostra tasca. I per mi la frase final, amb totes les conseqüències, em serveix per tancar, és la comunicació efectiva, és la comunicació afectiva. La vocal neutra ens fa una trampa, però per si de cas he posat més forta i més vermella, amb negreta, la E i la A. Segur que, encara que ens costi algun tema, alguna matèria, organitzar el curs, que és molt difícil perquè els programes curriculars són amplíssims, segur que si tenim present això, deixem en un segon terme si hem arribat a la lliçó 3 o 4. Hem aconseguit treballar i aprendre junts, hem creat prou vincles, aleshores segurament funciona, perquè els nens i les nenes avancen gràcies a aquests vincles entre ells i amb el docent. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Ara m'agradaria que féssiu alguna pregunta, alguna cosa que creieu que no us ha quedat resolta i que us pensàveu que en parlaríem. També podeu opinar. Tenim un micro o se sentirà? Sí. Has trobat a faltar referències infantil. Era genèric, és probable, sí, ho tindré en compte. Sí? Hi ha una altra intervenció. Sí. D'acord, l'analogia seria, a veure, si haguéssim fet la llista més llarga, segurament hauríem posat la metàfora, sí? Doncs bé, la metàfora en un sentit estricte i breu seria dir, per exemple, la Devesa és el pulmó de la ciutat de Girona, sí? Això seria una metàfora. Doncs bé, desenvolupar-la una mica és una analogia. Si diem que la Devesa és el pulmó, aleshores anem explicant igual que el cos doncs, té unes parts que aporten oxigen, de tal, doncs així, la Devesa, més o més, ja aniríem desenvolupant la comparació. Això seria una analogia. L'analogia no és comparar un element amb un altre, sinó una situació amb una altra de més propera o més gràfica. Sí? Senzillament és una metàfora més desenvolupada. Alguna altra pregunta? Sí.
Més d'una comunitat que els traien els nervis.
Ah, es diu por escènica.
Què poden fer?
A veure, puc dir alguna coseta pels nervis de parlar? I de fet són els nervis que tindreu el primer dia de classe de cada curs. I a vegades de cada trimestre. Doncs, en primer lloc, pensar que una mica de nervis us aniran bé. Sí, perquè el neguit fa que estiguem més concentrats en la situació, que potser, a més el neguit farà que ens ho preparem. Si estiguéssim molt relaxats, segurament no comunicaríem tan bé. Una persona molt relaxada, d'aquelles que s'enfonsen en una cadira per parlar, no comuniquen bé. Cal una mica de neguit. Després, una altra cosa molt important. Els nervis, la por escènica, aquesta, la por que fa parlar en públic perquè sembla que És una situació que volem que s'acabi ràpid, que ens sentim observades, no? Doncs, en realitat, el que hem d'evitar no són els nervis, sinó que ho sàpiguen, que es vegi que estem nerviosos. Aleshores, hem de pensar quins són els indicis que té que mostra el meu cos, que són bastant similars a tothom, eh? Amb quins indicis el cos mostra que estem nerviosos. Doncs, per exemple, fem alguns gestos que es diuen gestos paràsits, que allà no hi són, que no, vull dir que no hi fan res, que no hi haurien de ser. Per exemple, doncs, girar un anell, jugar amb un culleret, tocar-nos els cabells, això que es diuen gestos adaptadors, eh? O tics gestuals. Doncs evitar-los, eh? Evitar tots aquells indicis que mostren neguit. A vegades hi ha persones que sota la taula, no sé si aquí no es veu, no? El peu els hi va així, no? Doncs vigileu, eh? Que allò són indicis de nervis, intenteu controlar-ho. L'important no és estar tranquil, sinó semblar-ho. És important que tingueu en compte això. L'altre recurs, en dic tres i prou, eh? El primer que he dit és pensar que els nervis no són tan negatius, que ens ajuden a concentrar-nos. El segon és que haig de controlar aquests indicis del cos que fa, que emeten els nervis o que esbraven el neguit que tenim. I el tercer recurs, molt important, és que hem de ser conscients que els nervis generalment són els primers 2 o 3 minuts. Sí? És el principi. Després, quan ens sentim una mica més relaxats, ja veiem que hem començat i el nostre cos ja es relaxa una mica, doncs controlar molt els 2 o 3 primers moments, minuts, perdó. És a dir, pensar com començaré, què diré, què faré per començar, o sigui, aquells moments tenir-los més planificats que el normal. Quan vosaltres heu de fer la intervenció, tot ha d'estar planificat, però especialment aquells moments en què us sentiu més insegures del començament, teniu-los ben preparats. I després, quan veieu que ja us tranquil·litzeu, podeu deixar aquella espontaneïtat que també fa atractiu el missatge. Perquè un missatge en què es veu que estan dient tot de memòria, com si ho llegissin en veu alta, tampoc no és atractiu, eh? No comunica bé. Us van bé aquests tres recursos? Sí? Alguna altra pregunta? Alguna cosa que us preocupa per a les vostres intervencions, que són un exercici? Jo diria que heu de tenir en compte que l'exercici que feu és un exercici que serveix per exercitar-se i que sempre la pràctica és necessària. És molt important que no fugim de les ocasions de parlar en públic, perquè no podem, encara que llegíssiu molts llibres d'oratòria i de parlar en públic, no n'aprendríeu si no, o no n'aprenem si no practiquem. I en definitiva també és important que tinguem en compte que no hi ha una sola manera de parlar bé. Cadascú ha de buscar el seu estil. No s'ha de fer sempre el mateix. Hem de pensar, a veure, jo, a mi que m'agrada, quan escolto una persona de gust, què fa aquesta persona? Doncs pensar, ho podria fer jo? O com m'expresso millor? I a partir d'aquí doncs, hi ha unes idees generals que sí que es poden aprendre. Per exemple, sabem que fer gestos és millor que no fer-ne, que repartir la mirada és molt millor que no fer-ho. Però tot i així, cadascú ha de trobar el seu estil, la manera com se senti més còmode. Bé? Alguna pregunta? No? Ho deixem aquí? Doncs moltes gràcies una altra vegada. I bé, us desitjo molts èxits com a futurs mestres, que us vagi molt bé. Adéu.